Els dimecres a les 4 de la tarda, Parlem-ne. El programa de contingut polític i municipal de la Cala RTV. Un espai d'informació al ciutadà amb la participació dels regidors de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Els dimecres a les 4 de la tarda i a la Cala RTV, Parlem de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Parlem-ne. També ho pots escoltar en diferit els dimecres a les 10 de la nit i el diumenge a la 1 de la tarda. I t'ho pots descarregar a www.ametllamar.cat/lacalaRTV. Què tal? Bona tarda, benvinguts al programa Parlem-ne, el programa en el que els diferents partits polítics amb representació municipal expressen la seva opinió sobre els temes d'àmbit municipal. Repassem l'actualitat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, repassem els temes que interessen als ciutadans a través del punt de vista dels regidors d'aquestes formacions, les que tenen representació al ple de l'Ajuntament, i avui encetem cicle amb el Partit dels Socialistes de Catalunya. Amb nosaltres hi és el seu portaveu regidor, el senyor Antonio Espuny. Senyor Espuny, benvingut al programa, gràcies.
Bona tarda.
Voldríem començar en un tema de rabiosa actualitat, com és la llei de sostenibilitat i racionalització de l'administració local, una llei aprovada i publicada pel govern de l'Estat el passat mes de desembre, que està en vigor, però que pareix que ha posat en peu de guerra a la major part dels ajuntaments de l'Estat. D'aquí que prop de 700 ajuntaments catalans s'hagin unit en un recurs per presentar al Tribunal Constitucional, donat que pensen que atenta a la independència dels ajuntaments, a les seves competències i a la llei de bases. Què és el que em pensa?
Jo penso que, pel poc que he pogut llegir i que m'he pogut informar, penso que és una ingerència molt important per part del govern central als ajuntaments, i sobretot als ajuntaments més petits, perquè d'alguna manera els obliga a mancomunar serveis i que tot estigui més o menys controlat per les diputacions. Diputacions que aquí a Catalunya ja fa temps que s'estan ficant en dubte la seva funcionalitat, i que precisament és un d'estos organismes que a vegades s'ha ficat damunt la taula, que pensen que si realment se vol racionalitzar l'administració, potser sí que caldria ja començar a pensar de quina manera es podria superar les diputacions tal com les coneixem, no? I en canvi, pues, el govern del Partit Popular el que pretén és d'alguna manera omplir de contingut les diputacions amb menys preu de la voluntat popular de cada poble. Si hi ha uns pobles que es volen mancomunar, per dir-ho, i ficar un exemple, per la recollida o per donar algun tipus de servei, com podria ser la recollida d'escombraries, home, doncs deixa'ls que ells individualment i per pròpia voluntat se mancomunien. Si hi ha un altre poble, doncs ja d'entrada vol donar el servei i vol externalitzar aquest servei i els altres ho volen tindre el control propi, doncs dona aquesta opció que els responsables d'aquell ajuntament puguin decidir quina opció més bona pot tindre el ciutadà i quina opció més econòmica pot sortir. Però clar, amb aquesta llei bàsicament el que es pretén és: senyors, per costos o per economia d'escala, alguns serveis els donarà tots la Diputació. I la Diputació serà lliure, perquè llavors ja no és el polític o el responsable de l'Ajuntament que de cara al poble de dir: escolteu, que este servei mos costa 3 i hem de cobrar un als ciutadans. No. És la Diputació, que és aquesta persona que està a Tarragona, bueno, en aquest cas seria que està a la capital de la província, en aquest cas Tarragona, que diria: mira, este servei mos costa 3 i com que som tants a repartir, doncs hem de pagar 1. Escolta, hi ha altres opcions, i jo crec que aquí tenim, aquí a Catalunya i al nostre territori, tenim exemples de que es pot funcionar de diferent manera a una uniformitat per part de lo que pretén Madrid. perquè per altra banda, com que la Diputació no té infraestructura per donar serveis, el que van ja directament, i això és pràcticament els analistes de la llei ho diuen, el que van pràcticament és a privatitzar tots els serveis públics. Ha privatitzat tots els serveis públics, tant de recollida d'escombreries, a la brossa, etc, etc. Avui en dia, al nostre país, no només Catalunya, sinó també al nostre estat, a l'estat espanyol, ni tenim de casos derivats de privatitzacions de serveis municipals de grans ciutats que bàsicament ho han donat o ho donen a fer, que s'han derivat directament i en corrupció. No tots, però ojo, els casos de corrupció que estan lligats a les concessions municipals de serveis públics. Ojo els casos d'administracions, dels casos de corrupció que estan lligats amb aquesta concessió d'administració pública. Jo ara, la setmana passada, crec recordar que hi havia un poble, crec que era de Ciutat Real o Castilla-La Mancha, em sembla que era, que quan els veïns van sentir que l'Ajuntament volia privatitzar el servei d'aigua, visto lo visto, que han vist, i al nostre poble ni tenim un exemple, les conseqüències d'esta privatització d'aigua en quant al preu de l'aigua, en quant al preu del servei, es van aixecar i es van rebotar i van dir, pues, això que no es faiga, perquè ja saben les conseqüències que poden recibir els ciutadans i el que podria, a la millor no, hem de tindre la presumpció d'innocència davant de tot, i el que podria haver inclús detrás d'aquesta concessió d'aigües. Escolta, no està donant l'Ajuntament a través, per exemple, en aquest cas, perquè era una ciutat mig gran, no està donant un servei d'aigua, un servei públic, no hi ha uns treballadors que coneixen la xarxa, que no és el cas de l'Ametlla, que se podria discutir si per economia d'escala, no, una ciutat dia gran, no hi ha els tècnics, no et surt rentable, no, si hi ha una pesseta, un euro, perdó, de benefici, no se'n va a l'Ajuntament, no se'n van a tots, perquè ho has de privatitzar. Per què ho has de privatitzar? Si les conseqüències ja ho sabem. Bueno, pues això és el que d'alguna manera es veu amb aquesta llei, què és el que passarà, que pràcticament tots els serveis, els ajuntaments, els serveis que donen els ajuntaments s'abuidaran, passaran en mans d'organismes que no estan davant mateix del poble, alcaldes i l'administració i els regidors, que moltes vegades, i jo ho sé què passa, i va passar quan ets responsable, i com vaig ser responsable de l'Ajuntament, pues que hi ha casos i casos particulars i et diuen, escolta, jo este mes no puc. L'Ajuntament no és una paret. L'Ajuntament no és una paret. I els responsables polítics dels ajuntaments no són persones que viuen en un altre món o viuen molt lluny d'aquí. Estan en contacte amb el ciutadà i se'n fan càrrecs i saben perfectament si aquella persona realment ho necessita o no ho necessita. Ara, si això passa en mans de la Diputació, la Diputació, escolta, emetrà un rebut i el pugues pagar... Aviam, en aquest cas, no només aquí, sinó a altres províncies d'Espanya, i la Diputació no li vagis a preguntar si pots o no pots pagar aquell servei, perquè si no el pagues directament te vindrà a embargar i te dirà, escolta, a mi no m'expliques i ja t'apanyaràs, lo pagues i ja està. Mentre que de l'altra manera, el servei estava molt a prop del ciutadà i també en casos particulars, i això també s'ha de tindre present amb els temps que corren, bueno, quan hi havia casos particulars, com que era el propi ajuntament qui disposava i qui cobrava el rebut, doncs en casos teníem la capacitat de saber si realment aquests casos particulars eren reals i actuar en conseqüència, i això és molt important per a atensar el que sempre s'està parlant, l'administració al ciutadà. Precisament ara el que pretenen és impersonalitzar els serveis públics, i crec que per aquí serà un gran pas enrere quan realment s'hauria d'anar en la direcció contrària. I el que li he dit al començament, escolta, donem lliure al arbitre, als ciutadans i als polítics responsables d'aquests ajuntaments que decideixen com volen els serveis. Si es volen mancomunats, si no els volen mancomunats, si es volen junt a la Diputació, etc etc. Per exemple, aquí li ficaré un exemple, hi ha molts de pobles que les contribucions de l'IBI les cobra base. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que això és Diputació, l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar té una infraestructura mínima però suficient com per a cobrar-se el rebut de l'IBI. Pues bueno, és lliure l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i els responsables de l'Ajuntament hasta ara han sigut lliures de decidir no, l'IBI se queda a casa i el gestionem nosaltres perquè també per això. Escolta, i si escolta, i ven aquella senyora que no pot i t'ho farem dos vegades, que d'alguna manera s'intenta regular, no? O s'ha intentat regular i crec que correctament. Pues bueno, pues vale, ho fem. Ara estirà escrit, però d'alguna manera això facilita molt més les coses d'esta relació ciutadà administrat amb l'administració. I ara, pues, si va així, desapareixerà.
Clar, per una banda, els ajuntaments es queixen, primer, d'una invasió de competències, segona, pensen que és una recentralització, per tant que anem endarrere, i tercera, que vostè comentava, se impersonalitzaran els ajuntaments, és a dir, que aquell ajuntament que consideri, com el nostre, que ha de tenir una ambulància municipal, a més de la que té, que ha de tindre una escola de música o que ha de tindre una llar d'infants, ja no podrà triar entre les seues prioritats el fet de donar estos serveis als seus ciutadans.
Exacte. Els tiros van per aquí. Que estigui tot més o menys estipulat, però és clar, és que tu tens capacitat de fer això? Sí. Hauràs de pujar impostos? Sí, vale, els pujarem i farem l'escola de música o finançarem l'ambulància o sí, vale, però si tot té bé centralitzat, els ingressos també venen centralitzats, en aquest cas seria per les diputacions i en aquest cas per la Diputació de Tarragona, clar, llavors quin marge de maniobra li queda al polític responsable d'aquest ajuntament? Zero, zero. Quin marge de voluntat pròpia té a l'hora d'anar a votar el ciutadà? Perquè li semblaran tots, si a les persones que estem a ple mos obliden de la capacitat de decisió que tenim,
i si volem,
és igual que sigui d'un un altre com d'un altre partit, no hi haurà diferències, no hi haurà matisos, no hi haurà este contrast d'opinions. Suposo que al llarg del programa sortirà algun tema que discreparem de l'actual equip de govern, però clar, si això està centralitzat, si això està centralitzat i no dona peu a que els polítics del municipi poguéssim donar l'opinió perquè no tenim capacitat decisòria, en què es convertiran? Simplement en unes persones que aniran amb el traje a les festes i poca cosa més? I per això és, jo crec que aquí és una regressió clara, és una regressió clara a lo que fins ara pues, anava, o estava establert, que els ajuntaments dintre del que cap pues, tenien una determinada autonomia i una determinada capacitat de decisió, i a partir d'aquí pues, els ciutadans podien optar. Pues, esta persona mos proposa això i esta altra persona o este altre partit mos proposa això. Quin ens agrada més? Pues, triem este. I llavors el polític responsable que actuï en conseqüència. Ara no. Ara pràcticament pot arribar un moment que en poblets petits de 300, 700 i 400 habitants hem escollit un alcalde i poc cosa més.
I hi ha ajuntaments més grans perquè els serveis s'han d'autofinançar, verdant? Això vol dir que si hi ha pèrdues, com a molts dels serveis que ofereix un ajuntament i que hasta ara es considerava que eren normals, pues tampoc
sí, clar,
se podran oferir.
Sí, clar, perquè al passar l'administració voldrà dir, mira, jo em gasto 800.000 euros, un milió d'euros en aquest servei, jo he de recaudar un milió d'euros, doncs pues ja està, i d'aquí no el trauràs. Però és que lo quid de la qüestió és de dir, escolta, senyors de la Diputació,
estic disposat a perdre diners, però
no, vull... No estic disposat a perdre. Vostès diuen que això em costa un milió d'euros perquè vostès ho han d'administrar i val un milió d'euros perquè ho administren vostès. Jo puc tindre la capacitat de fer-ho en 700.000 euros i m'estalvio 300.000 euros. Jo puc tindre aquesta capacitat. Si vostès me diuen que no ho puc fer, he d'acatar la seva decisió de que aquell servei costa un milió d'euros i que cada ciutadà ha de pagar un.
O no tindre'l.
O no tindre'l. Però si jo tinc la capacitat de la recollida de la brossa, el que vostès m'assignen, que m'hi diuen que mos costarà, perquè hem fet un contracte global de tota la província amb aquests contractes que cediran en alguna empresa privada, que ja sabem, escolta, jo puc tindre la capacitat de gestionar-me i en vez de costar-me un milió, me'n costa 800 o 700.000 euros. I el ciutadà ni sortirà beneficiat en aquest cas. No, és que això ho eliminen. Ho eliminen, aquesta possibilitat de prendre els ajuntaments i d'analitzar els ajuntaments, les seues decisions, què és el que els hi va millor per la seva economia i pel servei que donen als ciutadans.
Vostè comentava l'externalització ara del servei de les escombraries. Però el que sí ha fet i està tramitant darrerament l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar és l'externalització del servei de l'enllumenat públic. Quina opinió en té el Partit Socialista a l'Ametlla?
L'opinió és que pensem per molt... Aviam, per molt de sucre que li vulguin ficar per part de l'equip de govern, que es faran aquestes inversions, que es millorarà, que... pensem que serà un retrocés i més en la situació econòmica de l'Ajuntament, perquè si realment si hi hagués superàvits, doncs digues, bueno, vaig a jugar i vaig a gastar-me, crec que és la concessió, 90.000 euros a l'any, aviam si em surt bé o em surt malament. A la millor em pot sortir bé, a la millor em pot sortir malament, però jo sé que em costarà 90.000 euros en una situació com la que tenim al nostre Ajuntament, que no és la que diu precisament l'equip de govern, el senyor alcalde al capdavant, ara ens hem de gastar 90.000 euros quan precisament el que hauríem de fer és al revés, intentar estalviar-me. Jo penso que aquí el poble va haver un procés invers de que hi havia uns serveis que estaven externalitzats amb una sèrie de companyies, inclús el del poble, ho vam rescatar, vam crear... Ho vam deixar en mans de dues persones que després de 10, 12, pràcticament aviat ja seran 14 anys de control de les instal·lacions elèctriques del nostre poble, perfectament se ho coneixen, que hi ha coses a millorar, d'acord, que ja, potser hi haurien alguns tipus de bombilles que serien més econòmics, al seu moment se van canviar, vam tindre la responsabilitat i d'unes llums blanques que consumien èquids van passar amb aquesta llum groga, que era molt més potenta, que és la que encara actualment està. I però que la reducció de consum va ser important i d'alguna manera, al cap no sé si eren 4 o 5 anys, ja estava amortitzat. A les altres organitzacions més o menys igual. Llavors, jo penso que és un pas enrere, perquè d'aquestes dues persones, una se subrogarà el contracte, que estem parlant sempre d'uns 25-30.000 euros, l'altra suposo que es quedarà en la brigada, però a la companyia hem de pagar 90.000 euros. A la condició d'aquesta companyia, igual pot agafar l'electricista del nostre poble, que és la persona que coneix, i després anar-se'n a un altre poble viu o a una ciutat que tingui una concessió i que lo d'aquí el poble se quedi penjat. Sí que pot ser, entre cometes, el que et diu la companyia, no? És que quan hi haurà un problema, jo com que tinc 30 treballadors, vindran els 30 i ho arreglaran. Escolta, no em vull tantes persones, com diu el refrán, diu, més val boig conegut que savi per conèixer. Però en aquest cas és al revés. Jo penso que les dues persones que avui per avui coneixen les instal·lacions del nostre poble, si se'ls di els seus coneixements i se'ls hi dona els millors tècnics, la feina que pretenen que faci aquesta companyia privada, ells tenen la suficient capacitat per a fer-la millor i més barato. Concord que ara tenim dues persones que ens fan d'electricista, que ens fan de tècnics de so, que mos fiquen les llums de Nadal, que mos fan una quantitat de feines que a llavors mos tocarà fer igual perquè jo no entrarà al contracte, suposo que no entrarà al contracte del manteniment de l'alluernat i mos tocarà pagar pràcticament, no vull dir el doble, però sí, el doble del que estem pagant, o quasi el doble del que estem pagant actualment amb aquestes dues persones. Home, si estem empenyats, si no, no aixequem el cap, que estem pagant una quantitat d'interessos per la deute que tenim brutal, que no paguem els que hem de pagar quan hem de pagar. Ara tu vols ficar una obligació del 50% més d'un cost que tens, com és el manteniment de l'alluernat públic, quan jo dubto que millorarem, perquè el primer que fa la companyia no és de totes, és restar, de l'assignació restar el benefici industrial. Perquè això és el primer que fan. El que queda és, a tot cas, si fa falta, per invertir al poble. Quan aquí saps que hi ha aquestes persones, treballadores, responsables ho han demostrat molt, i si els hi fa falta algun mig tècnic, se'ls hi pot donar i et faran una feina segur, que millor del que et puguin donar una companyia que t'agafarà aquesta persona que subrogaràs el contracte i vés a saber que te l'enviaran quan li convendran. Mentre que ara tenim dues persones permanentment, jo podria dir, les 24 hores del dia en disposició d'aquest ajuntament. Després haurem de trucar, com passava abans, vingueu, baixeu, que se mos afos la bombilla o el passeig està fosc, que és baixaven en un demà al matí. Ara no, ho tenim a casa. Per què mos hem de ficar malament? Estan bé. Els vells d'abans ho diuen. Si estàs bé, i en aquesta casa estem bé, no et menegis. Ho volen privatitzar. Quan la gent comença a sentir privatitzar, hi haveu fantasmes per tot arreu. En aquesta casa, espero que no.
Per tant, podríem dir que el Partit dels Socialistes de Catalunya no està a favor de l'externalització del servei.
Al ple, que no estàvem a favor de l'externalització i que penso que per economia s'hauria de mantindre l'estructura tal com la tenim ara. I a tot cas, si fan falta millores i escoltant amb aquestes dues persones responsables, te diran perfectament què els hi fa falta per a millorar el servei al poble. Pues home, escolta'ls, els hi facilites el material i ells te ho faran.
Hi ha un altre tema que vostè ha anomenat...
Estan capacitats.
Hi ha un altre tema que vostè ha anomenat de passada, que és el tema del calendari del contribuent, que comentàvem. El fet de poder donar segons quins serveis permet pues, que si et ve aquella senyora que no entén o que aquella senyora que tal, poder-li repartir o cobrar-li l'IBI en dos parts i tal. Això ara l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha preparat un calendari on es posa data a tots els cobraments de taxes, IBI i tal, i ofereix la possibilitat de seccionar, no? de fer el pagament de l'IBI de manera fraccionada. Si no recordem malament, els que així ho desitgin hauran de domiciliar el rebut i tenen de temps fins al 13 de març per poder-ho fer. És a dir, els que no, aquests que estan acostumbrats a anar i pagar l'IBI per finestreta, doncs aquests no podran fraccionar l'IBI.
Sí, bueno, això és una mesura que al seu moment, quan se va aprovar, ja vam donar la nostra opinió perquè l'equip de govern ho va plantejar com una... com un gran logro, com un beneplàcit de cara al contribuent per part de l'equip de govern, perquè així el contribuent... No, és al revés, és al revés. Aquí, bàsicament, el que suposo que serà la brossa i l'impost de circulació, doncs això es continuarà a les fetges, hi haurà unes fetges de venciment, el que estan domiciliats el primer dia ja es cobra, l'altre normalment són 30-60 dies que tens de temps per a pagar, però bueno, en les pujades del mes del 50% que ha fet l'equip de govern hi ha un impost que és l'IBI, que puja molt, està pujant molt, i això és un agravant per les famílies que tenen pocs recursos i que les pensions, sabem que a vegades sentim parlant a la gent gran, diu, a mi m'han pujat un euro, a mi m'han pujat 50 cèntims aquest any. I l'IBI ha pujat no un euro, sinó un 50, un 60%. I si són 200 euros, seran 300 euros el que ha pujat, no un euro, sinó 300 euros. I si són 400 euros, seran 550. I això són quantitats que comencen a ser importants per a les economies de les famílies. Llavors hi ha una possibilitat de que han obert la possibilitat de que això es pagui en fraccionat i que no sigui tan gravós. Els que estan domiciliats fins ara se pagava l'1 d'agost, se pagava l'1 d'agost i després hi havia de plaç per a pagar-ho fins al 31 de novembre. Fins al 31 de novembre tu podies anar a la caixa, anar al rebut, pagaves i ja està. Ara diu, no, és que ara ho fraccionarem perquè així ho podrem fraccionar, perquè així farem un favor a les persones que no ho poden pagar. No, no fas un favor a les persones que no poden pagar.
A mi?
No, perquè el favor se'l fa a l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, este impost, el ciutadà, té de temps, tenia, ara no, ara em sembla que és fins al 31 d'octubre, per pagar, han rebaixat un mes, tenia de temps de per pagar fins al 31 de novembre, però ara les de... fins al 31 de novembre, ara fiquem-li 31 d'octubre, però ara l'has de pagar, si el vols pagar fraccionat, l'has de pagar domiciliat quan ells te diuen, i ells què et diuen? Pues, no, crec que és el maig del març-maig, un primer juny, un primer pagament, i no sé si és a primers de setembre o a l'agost, un segon pagament. Això si el vols pagar fraccionat, això, si ho vols pagar fraccionat, quan realment tenies de temps abans fins a finals de novembre per a poder replegar els quartos. Això, en qui beneficia? El principal beneficiari és l'Ajuntament. Per què? Perquè l'Ajuntament no tenia els recursos fins a finals, entre cometes, no tenia dret a tindre els recursos fins a finals de novembre. I ara els tindrà,
una part,
recordo, una part, el 50% de la gent que ho pagarà així ho tindrà al, no sé si és el juny o finals de maig, primers de juny. Llavors qui se'n beneficia d'això? Qui se n'ha beneficiat i en qui se li adelantaran els diners? En qui se li adelantaran els diners és l'Ajuntament, no és el ciutadà, perquè el ciutadà si vol pagar el fraccionat ho ha de pagar abans, ho ha de pagar abans de lo que podia pagar anteriorment, que era fins al 31 de novembre que podia anar i pagar-ho. Per tant, que no es fiqui l'equip de govern en aquest aspecte la medalla de la comprensió, la situació de la família, perquè bàsicament qui se'n surt més beneficiat és l'Ajuntament, perquè pot tindre estos diners, disposar d'estos diners abans del que els disposava en l'anterior normativa o en l'anterior les condicions. Una altra cosa hi ha sigut...
Però vostè no creu que això de que hem d'anar arroplegant els diners, això avui en dia no és més una previsió de saber quan arriba el rebut, que no anar arroplegant com si anéssim guardant en un calaixet un euro per després pagar els impostos a finals de novembre? Pregunto. És a dir, cadascú, fet de dir, bueno, si hi ha una previsió, cadascú, puc pagar una miqueta a l'abril, puc pagar una altra miqueta al juny, una altra miqueta a l'octubre.
Cada casa és un món i cada món una casa, i per tant, el que no pot fer l'Ajuntament d'alguna manera, en aquest cas no és que s'hi fiqui, no, però d'alguna manera és ficar-se amb com les persones han d'administrar les seues cases. Per tant, si jo, a mi m'interessa més quan m'arriba el rebut, que sé que he d'arroplegar 300 euros i ficar 30 euros cada mes fins a finals, en aquest cas serà a finals de novembre, d'octubre, fins al 31 d'octubre, doncs jo ho faré així. I si n'hi ha un altre que diu no, és que a mi me va millor perquè ho pago així 150 euros i me n'olvido i després només seran 150. Vale, doncs fes-ho. Vull dir, correcta l'opció, però que no es planteja com un benefici, sinó perquè l'Ajuntament surt molt beneficiat, perquè en vez de cobrar-ho el 31 de novembre, ho pot cobrar al maig o al juny, pot disposar d'aquests diners al maig o al juny. Per tant, aquí uns podran sentir que
la qual cosa també la qual cosa entenem que també és positiu per a les arques de l'Ajuntament.
Clar,
també.
És per això el que li dic, vull dir que lo polític en vez de que és responsable ha de donar gràcies. Vull dir, no d'esperar que lo ciutadà li doni gràcies per haver-me fraccionat, no. Lo polític responsable ha de donar gràcies al poble perquè n'hi haurà un 50% que li adelantarà la contribució o li adelantarà la contribució uns 5 o 6 mesos.
Ho dic perquè el fet de que és sabut ja per tots que les persones que heu estat al capdavant dels ajuntaments moltes vegades durant els mesos d'estiu s'ha de fer caps i mànigues,
sí, home,
per a poder arribar perquè després
hasta
l'1 d'agost no es cobraven les contribucions domiciliades.
Per això hi havia aquestes operacions de tresoreria que per això es diuen les pòlisses de crèdit en vez de l'ajuntament tenen tradició i jo em vaig ser responsable i tenia la necessitat de tindre'n, per això estan les operacions de tresoreria perquè puguis disposar d'uns diners quan no tens ingressos d'impostos i llavors quan arriba el mes d'agost que cobraven doncs, pràcticament un 60 o un 70% de l'IBI, llavors tenies l'ingrés, cobries la pòlissa i anaves trampejant com podies fins que tornaves a acabar l'any i tornaves a començar a utilitzar-la. Bueno, és el circuit, que per això és el sistema, que ja hi ha figures financeres que te permeten això. En aquest cas, clar, doncs, és una millora el ciutadà, per alguns ciutadans que diran, bueno, ho pago dos vegades i així no m'oblido, però, ja li he dit, no ha d'esperar les gràcies del ciutadà, sinó que l'Ajuntament ha de donar les gràcies al ciutadà per haver pogut cobrar a través d'esta figura una part de l'IBI abans i poder disposar d'estos diners abans.
Molt bé, anem avançant amb els temes perquè en la darrera sessió plenària també pareix que va haver molt consens i que es va deixar obert per millorar la modificació de la tarifa per fuita d'aigua. Un tema que calia resoldre donat de que bueno, hi ha alguns ciutadans, moltes vegades en urbanitzacions, que de manera pues, involuntària tenien una fuita d'aigua i quan els hi arribava el rebut de l'aigua pues els hi arribava una sostracada que es feia difícil de pair, no?
Hi ha rebuts de juzgat de guàrdia que es diu. Han sortit rebuts de juzgat de guàrdia. Bé, això és una mesura que ja fa molt de temps que s'estava reclamant. Llavors, el que vam estar parlant, jo sé que han hagut reunions, i jo això li soc clar, com en tot, però en vez d'això pues, ho dic que... Tenia programada una reunió amb el senyor Montagut perquè precisament me va invitar per veure com podíem millorar la proposta de l'equip de govern. En aquell dia no vaig poder anar. Està pendent esta reunió, bàsicament ara ja a nivell informatiu. El que sí és cert que també m'he informat a través d'altres regidors que d'alguna manera accepten, o l'equip de govern pues, ha acceptat determinades modificacions per a millorar la proposta i que d'alguna manera el ciutadà afectat trobi una important millora, la companyia d'aigües no perdi i l'Ajuntament no tingui que abonar diners. Jo crec que aquestes són les tres premisses que són haurien d'aconseguir. Primer, el ciutadà, si l'aigua, per dir alguna cosa, a l'Ajuntament li costa 60 cèntims, l'Ajuntament, a la companyia d'aigües que paga el CAT, li costa 60 cèntims, el metro cúbic, això s'ha de pagar. Després hi ha uns cànons que l'Ajuntament, o sigui que si es consumeix un determinat, la Generalitat cobra uns cànons i la companyia els ha de pagar. us ha de pagar. Per tant, això ho ha de pagar el ciutadà si es demostra que realment la responsabilitat, primer que tot, que es demostra que la responsabilitat ha sigut del ciutadà.
És que moltes vegades una fuita d'aigua és invisible.
Si és del comptador per a fora, és responsabilitat de l'Ajuntament o de la companyia d'aigua. Si és del comptador cap a dintre l'habitatge, és del ciutadà. Una vegada s'ha comprovat que realment és responsabilitat del ciutadà, primer, la companyia, o en aquest cas l'Ajuntament, perquè si no hauria d'assumir-ho, no ha de tindre pèrdues, el preu mínim 60 cèntims per metro cúbic, o 57 o 52, és igual, el que sigui, entre 50 i 60, doncs això s'ha de pagar. El segon, les taxes. La Generalitat té unes taxes per consum que et graven. Per tant, això no ho pot assumir la companyia perquè ho assumeix el poble. I d'alguna manera, el que seria les taxes, això, el preu de l'aigua, les taxes, i llavors, a partir d'aquí, el preu de l'aigua, si es cobra els metres cúbics realment consumits al preu que l'Ajuntament lo paga, l'Ajuntament no té cap mena de pèrdua. El que sí deixa de tindre són guanys. Per què? Perquè si jo li conto com un ciutadà el metro cúbic a 60 cèntims, que és el preu de cost perquè ha tingut un desgavell a la casa, ni el poble perd, ni el ciutadà, ni la companyia d'aigües. De l'altra manera, la companyia d'aigües obté un benefici extraordinari perquè, clar, com que hi ha un consum molt elevat, passa al tercer bloc, que és a 3 euros el metro cúbic, i llavors ja és quan les factures, el 80% de les factures, l'import total d'aquestes factures desaforades, el 80% és pel cost de l'aigua, perquè ha passat a partir dels, crec que recordar, són els 45 metres cúbics, a partir dels 45 metres cúbics ja es comptabilitzen a 3 euros. Home, si tu l'has comprat a 60 cèntims, si tu l'has comprat a 60 cèntims, per aquest cas excepcional, li cobres el preu de cost que te pagui els impostos que has de pagar a la Generalitat, i a partir d'aquí, aquesta persona, tot i que l'Ajuntament no té cap mena de pèrdua, perquè els impostos de la Generalitat estan pagats i el cost de l'aigua està pagat, no té per què pagar aquests metres cúbics que se li han anat descuidadament a 3 euros el metre cúbic. Jo crec que per aquí tenien que anar, i em sembla que al final l'acord que van prendre entre els grups que van assistir o han assistit a la reunió i l'equip de govern van a regular-ho per esta direcció, i penso que hauria de ser el correcte, hauria de ser el correcte.
I més enllà del que s'aprovés al ple, es va deixar obert per a que s'anés millorant les aportacions dels grups.
Exacte, això és el que vam estar parlant, i ja li dic que amb aquesta reunió que ha estat convocant, jo suposo que abans del proper ple que s'aprovarà definitivament ho podrem comentar, però bueno, me van dir que havien acceptat i havien entès de que ni el poble ni la companyia d'aigües, bàsicament perquè la companyia d'aigües...
Han de perdre, però tampoc han de fer benefici.
Exacte. Jo crec que aquí s'ha de trobar el punt mig. El punt mig. El ciutadà ha d'entendre que si és responsabilitat seva, per lo que sigui, sense donar-se en compte, s'han consumit, pagueu, però que el ciutadà de la Mella de Mar no se vagi de carregar, el resto de ciutadans se vagi de carregar a les espatlles, no? Paga el que és el cost real, i llavors, pues, d'alguna manera, tots contents, perquè el ciutadà deixa de pagar estos 3 euros per metro cúbic a partir dels 45 metres cúbics, crec que recordar.
Hi ha un altre tema que se li va donar validesa ara fa aproximadament un mes per part del govern de l'Estat, com era el fet d'aprovar la inversió, i que ara ja s'està treballant, pues, amb els últims tràmits, i que cada vegada fa més possible i més propera o més proper l'inici, de cara a les pròximes setmanes abans de l'estiu, pues, de lo que és la carretera de la costa o carretera d'accessut que forma part de les inversions del Pla d'Emergència Nuclear de Tarragona.
Sí, crec recordar que quan érem responsables d'esta casa es va tramitar tot el que és el projecte, se va aprovar definitivament l'estudi d'impacte ambiental i que d'alguna manera esperàvem que l'execució fos el més ràpid possible. Després de 12 anys arribat, pues, per ben arribat sigui, i que les obres d'alguna manera causin les menors molèsties possibles i que esperem pues, que a l'estiu s'hi tingui una miqueta de respecte. Jo penso que és una d'aquestes coses que s'hauria de ficar condicions sine qua non començar les obres a passar l'estiu, l'agost, que és lo fort, i a partir de l'agost pues, bueno, que comencin les obres, perquè hem de pensar pues, que hi haurà tràfic de camions, hi haurà moviments de terres, etc. I allí al costat, tot just allí al costat, quan, on s'ha de fer un pont i on passaran molts de camions, hi ha un càmping. I això ho hauríem de cuidar molt. Llavors, si se licita les obres, jo crec que l'equip de govern no mos ha de passar com altres roques dorades, que unes obres que tenien que durar 7 o 8 mesos encara estan. I ja estem parlant de pràcticament 2 anys i mig o 3. Que, bueno, escolteu, sí, s'adjudica, està tot amanit, l'1 de setembre, 15 de setembre, a la feina, perquè ja llavors l'ocupació d'aquesta estructura turística i ha baixat molt l'ocupació, i llavors a les persones que es molestarà serà menys, però si hem de començar ara i les empreses volen anar ràpid i han de treballar i han de molestar tots els clients, jo crec que aquesta empresa pot sofrir un perjudici econòmic, i vulgués o no vulgués, hi ha una sèrie de famílies que viuen d'esta empresa turística, i el que no podem pretendre és que, tal com estan les coses, generar situacions que se poden solucionar o que tenen solució, anar dient solució, dient escolteu, comenceu el dia 15 o comenceu el dia 20 de setembre, que la cosa ja s'ha acabat, i teniu fins a l'1 de juny per acabar-ho, que segur que ho acabaran, sobretot el que és en aquell tram. Llavors, benvingut sigui, i esperant una miqueta de seny per part de l'equip de govern de no permetre que comencin les obres fins a passar l'estiu.
S'acabaria pues, una història de 23 o 24 anys de tramitacions, de projectes, no?
Sí, no, el projecte ja estava fet. El projecte ja estava fet quan vam... Això va ser el 2009, el 13 ja estava tot fet. El projecte ja estava tot fet, amb l'estudi d'impacte ambiental aprovat. Per tant, a partir d'aquí tot el que han sigut sí, ara no, ara no volem, ara volem un pont. Sí,
però ho dic pel fet que un projecte que s'arrossega 23 o 24
sí,
anys...
Sí, vostè se'n recorda que quan després va haver una moció, aunque se va suspendre i es va dir que no es volia la carretera esta, que es va pretendre que el Penta subvencionés un pont que travessava, que desembocava a Ribes Altes 2 i que passava la via fèrrea i l'autopista, i que morien a no se sap on. Va estar 4 anys, després, m'entén? Ha estat uns anys que no és que de dir, és que tot, no, és que l'equip de govern ha anat d'aquí cap allà, d'allà cap aquí. Llavors, no. No s'ha pogut fer abans, suposo que ara esperem que es pugui fer.
Més coses. Vostès s'han mostrat molt crítics en la situació econòmica de l'Ajuntament. Fa poques setmanes l'Ajuntament feia una previsió de reducció de deute important, en el sentit de que planificava una reducció amb un topall al
7 anys,
no? Al 2020.
7 anys.
I una reducció que deixava el deute pràcticament en el 30% del que és ara.
Este deute que surt el mateix dia, he de dir que el mateix dia que va sortir la notícia al diari Tarragona, que és una nota informativa que trau l'Ajuntament, els números que fica l'Ajuntament, el responsable de ficar-los, i així ho vaig dir al ple, qui va ser el responsable, el mateix dia ens van donar a nosaltres una documentació que per llei s'ha de donar cada 3 mesos. Allí plantegen, a la notícia esta, plantegen que realment l'Ajuntament està empenyat en 18 milions d'euros, però que m'en deuen 4 o 5 i que la deuta real serien uns 12 milions perquè n'hi ha 5 de Marina Sant Jordi que està en juí, que l'equip de govern diu que si ho cobrem ho cobrarem entre el 20 i el 22, si ho cobrem, però que hi ha bones perspectives perquè el jutge els ha demanat una fiança de 4 o 5 milions d'euros de responsabilitat per si surt a favor de l'Ajuntament, l'Ajuntament pugui cobrar perquè l'empresa pues, no s'hagi dissolt o hagi desaparegut. Correcte. El mateix dia, el responsable...
I que només amb este deute... Sí, de cobrar-los reduiria més d'un 30% el deute de l'Ajuntament.
Sí, i que hi ha unes previsions de 7 anys de pagament. El mateix dia, a part d'esta, perquè l'Ajuntament o l'equip de govern ens diu devem 18 milions d'euros, però en deuen 5, i en total són 12, val, un milió i pico, i els altres 4 o 5 de Marina Sant Jordi, en juí. No possibles cobraments, sinó en juí i sine die i a la voluntat d'un jutge. Però bueno, ho cobrarem si és que ho cobrem. El mateix dia, amb esta deuta, el responsable polític que va redactar la notícia, sabia que, a part dels 18 milions d'euros, l'Ajuntament a finals del 2013, a 31 de desembre del 2013, m'he deixat les ulleres, li demanaria, per favor, que no ho veig, li demanaria que me digués, que llegés la quantitat. Estes tres quantitats que fica aquí, per favor. Aquí, que fica l'Ajuntament... Déu.
Ajuntament 2.278.000.
O sigui que a 31 de desembre l'Ajuntament amb factures pendents fora de plaç dels 60 dies, o sigui, des de que s'emetix la factura fins que s'ha de pagar haurien de passar 60 dies. Estes són les que s'han passat 60 dies. Les que han passat 60 dies. Déu, que fica aquí l'Ajuntament,
2.278.000 euros.
Déu. I la gestió?
5.500.000.
I la que la Sevilla no cal que ho digui perquè són petites quantitats. Qui va fer la notícia, el polític que va fer la notícia, el mateix dia, perquè això ho vam tindre nosaltres, el mateix dia, sabia que la deuta de l'Ajuntament no eren 18 milions menys 5. La deuta de l'Ajuntament eren 18 milions bancaris més pràcticament 8.
Però no estava inclòs el deute de la que la gestió, eh?
No, però és igual. Pensi que gran part de la deuta bancària està generat per les obres de la cala gestió. Per tant, cala gestió és 100% de titularitat pública. I quan parlem de cala gestió, parlem d'ajuntament, de caleros. No parlem d'una entitat externa que està a Barcelona. No. Parlem de caleros, o els caleros. El mateix dia sabien perfectament, perquè això té fetge el 29 de gener del 14, sabien que se devien 8 milions d'euros. 8 milions d'euros. El que no reconeixeran mai és que la residència ha costat 6 milions d'euros, que l'Ajuntament no està empenyat, però l'Ajuntament té una obligació mensual de pagar 80.000 euros cada mes, que és com si estiguéssim empenyat en 6 milions d'euros durant 10 anys, i que des del mes de març,